Què és un Pasqualitos? Dues veus i un mateix món.
I 30 del migdia, i aquesta hora, com sempre, toca Pasqualitos. Avui un Pasqualitos una mica especial, amb la meitat del Pasqualitos, que és el Pasqual Dussó. Molt bon dia.
Bon dia.
Ja anava a dir-te Carles Dussó, un altre cop, amb aquestes combinacions estranyes que faig jo a vegades, i ens passa sovint. I per altra banda, avui el Carles no ha pogut venir, però tenim una altra veu. Albert Prat, molt bon dia.
Que estrany, eh?
Sí.
Torno-s aquí.
Avui he canviat de fill adoptiu, jo.
Sí.
No, això...
De net adoptiu.
Aquestes coses no es canvien. Jo estic aquí només de suplent.
Hauré de canviar la falca al programa avui, perquè avui serà Sant Cugat a fons amb Albert Prat,
sí,
eh?
Sí, això ho estic
perquè
veient, ho estic veient.
Nois, com sempre, no canvia les coses, que no sigui el Carles. Parlem dels temes d'actualitat de la setmana. Sense cap mena de dubte, el tema de la setmana, Garzón. Seria el tema, jo crec,
sí,
absolutament
sense cap
una figura molt polèmica, finalment serà inhabilitat 11 anys per les seves escoltes il·legals en el cas Gürtel. Bé, un cas estrany perquè semblava que Gürtel, els dolents eren uns, i al final el que acaba rebent és l'altre, que no ho semblava pas. Sobretot parlem de semblar, no diem és ni no ho és, perquè és un cas molt difícil d'avaluar. Llavors, quan parlem de judicis, Pasqual, jo sé que això t'agrada molt, parlar de judicis.
Bé... Jo, a veure, d'aquest tema penso que no és només inhabilitar-lo, o sigui, realment l'han sentenciat a la mort judicial, vull dir, perquè aquest senyor d'aquí 11 anys es veu que si vol tornar a ser jutge s'haurà de tornar a examinar, perquè suposo que les lleis han canviat molt. Per tant, és quelcom més que inhabilitar-lo o que inhabilitar-lo un temps. A veure, a mi el Garzón no és que em caigui especialment bé, i no em cau especialment bé perquè, per exemple... En el d'Esquerra Republicana, doncs me'l va tenir a la presó, vull dir, o sigui, jo crec que l'Eduard Pomar, que evidentment vam compartir consistori un cert temps, i quan ell m'explicava el que diguem-ne les tortures, que realment és torturar-lo, doncs li havien fet d'allò amb el distint telefònic, doncs et sap molt de greu que passin aquestes coses, que li passin aquestes coses a un senyor que simplement era d'Esquerra Republicana a l'any 92. Recordo que aquell any va venir el Jordi Pujol a visitar l'Ajuntament i que el Joan Immeric va fer un espai, li va fer un espai perquè pogués parlar directament amb el Jordi Pujol d'explicar-li el seu cas, com hi havia anat. Per tant, aquest senyor, simpaties, zero.
Sí.
Després d'això resulta que també ha fet coses, diguem-ne allò del Pinochet, i que dius, home, això l'ha afavorit. Un senyor que es presenta com a estrella del PSOE, que al veure que no és l'estrella renuncia, és a dir, jo crec que té moltes coses controvertides. Ara bé, en aquest cas concretament, la meva percepció és que el que s'ha jutjat no és el jutge, sinó el sistema judicial. Pel que jo he entès, que suposo que ho he entès bé, és que hi ha una llei que no permet que els jutges interfereixin les converses entre l'advocat defensor i el reu. I és clar, perquè si no el jutge ja sabria quina estratègia de prendre. Què dice, què te ha dicho? I aquesta de llonces, però clar, aquell senyor veia que aquells tios seria per portar-se diners cap a una altra banda, etc. Però es veu que només es pot saltar aquesta llei quan són temes de terrorisme i de no sé què. I clar, aquí, excepte que els diners que es portaven a les Isles Caimán servissin per potenciar el terrorisme, doncs aquest senyor ho tenia malament.
Sí.
Tenia entès també, però no ho he vist mai més enlloc, que havia demanat permís al fiscal i que el fiscal estava relativament d'acord en que el jutge interceptés aquestes trucades telefòniques. D'això del fiscal no se n'ha dit res, perquè realment si hagués hagut aquest consentiment per part de la fiscalia, entenc que és més culpable el fiscal que el jutge. És a dir, la meva percepció és que el que s'ha jutjat és més el sistema fiscal que en el jutge en si. El sistema judicial, perdó, que el sistema en si. Què vol dir això? Bé, per una banda, m'estranya molt la unanimitat d'un Tribunal Suprem, en el qual suposo que n'hi ha de tendències ultradretanes, dretanes i esquerranoses. Per tant, deu ser que és un tema que afectava el sistema fiscal. I si afecta el sistema fiscal, no és tant inhabilitar el jutge com reafirmar un sistema. Per tant, crec que el judici és una mica... Com ho veus?
Jo crec que aquí hi ha alguna cosa, és a dir, que Garzón ha obrat malament, jo això ho veig pràcticament indiscutible, una mica també en la línia del que deia en Pasqual, que Garzón, més que se'l ven molt com a... Hi ha hagut un sector de mitjans de comunicació, un sector polític també, que ha intentat vendre'l com un heroi de la justícia, com el que diuen en castellà, un paladín de les causes justes, i a l'hora de la veritat té moltes ombres, moltíssimes. La primera és aquesta que parla de les tortures del 92, ha sigut un dels grans jutges que ha lluitat contra el terrorisme. Jo no estic molt d'acord en les formes que s'ha fet servir des de l'estat espanyol, i per tant Garzón té moltes coses, i una cosa que té, sobretot, molt gran, pràcticament infinita, és l'ego.
Sí.
I el problema que ha tingut Garzón és que amb tot el seu ego i amb tot el seu, amb la seva, com tu diria, aura d'estrella judicial, s'ha guanyat molts enemics al Tribunal Suprem. I tinc la sensació, perquè sempre els ha criticat molt, ha estat molt en contra, s'hi ha enfrontat molt, i crec que el Tribunal Suprem ha aprofitat la benentesa i s'ha carnissat bastant amb Garzón, perquè el que diu en Pasqual de la unanimitat, en primer lloc, i en segon lloc, el tema de que li clavin 11 anys d'inhabilitació, que si no me vaig equivocat, hi ha hagut dos o tres errors judicials últimament que els han costat als jutges 2 anys i mig, 3 anys d'inhabilitació. 11 anys és una autèntica animalada.
És una pena de mort per un jutge.
Sí, sí, o sigui, és... aquí hi ha alguna cosa que no acabem d'entendre ara. Altra cosa és que Garzón no és un sant.
No, i l'altre tema és quina incidència té aquesta inhabilitació amb els judicis que estava jutjant ara. És a dir, això és perquè no acabi de jutjar lo de la memòria del franquisme, això és perquè no acabi per inhabilitar-lo del Gürtel, això té algun efecte posterior, i jo això realment no ho sé.
I a més a més que cal tenir en compte...
Però a mi té molt peor.
Que s'ha de reafirmar algunes coses, com per exemple el tema de l'Audiència Nacional, el paper de l'Audiència Nacional, aquesta jutges mediàtics, aquests, no sé si realment val la pena tenir-los tant en primer pla. Recordem que, clar, quan Garzón no va estar un temps fora de per dir-ho d'alguna manera, fora de joc, o va estar un temps en segon pla, va aparèixer Grande Marlaska, que més o menys era el mateix. Estàvem tots en la mateixa línia.
Però potser el que més sobte de tot és tal com va de lenta la justícia, que gent com, per exemple, Félix Millet, sense anar més lluny, estigui al carrer ara mateix, i Garzón, en molt poc temps, ja hi ha tingut la seva condemna, que en aquest cas és deixar-lo indefens completament, perquè ara, si no pot fer el que ell ha fet sempre, ara veurem què passa amb Garzón.
També és veritat que Millet va per vies judicials diferents. Que si comença a Catalunya, el judici pot acabar tranquil·lament d'aquí 5 anys. En canvi, com que Garzón és jutge, ha anat directament al Tribunal Suprem, que sempre es va més a la idea.
Però com que parlem de justícia, i això potser el gruix de la ciutadania, el que veuen és justícia i no separen si és Suprem o si és un...
No, això segur, falta coneixement.
Exacte. Tenim a Millet, tenim a Camps, que ha sortit tranquil·lament del seu judici pel tema dels tratges, que pot ser més o menys culpable, o culpable o no culpable, simplement aquí no entrarem. Semblava que, el que comentava al principi de començar a parlar sobre això, semblava que els dolents eren uns, i al final, mira... per on surt la cosa. És el que posava molts diaris en portada. El justicier ajusticiat.
Sí, el cazador cazado.
Una cosa així, exacte.
Sí, i jo penso que aquí, per això et dic que crec que ha d'haver una espècie d'esperit de cos per salvar un sistema. Suposo que deu ser això, perquè el que han anat més aviat és contra el sistema. És a dir, pot mai un jutge... crec que la conclusió, més que el Garzón, la pregunta seria pot mai intervenir un jutge dintre de les converses advocat, defensor, reu? I jo crec que han volgut preservar aquesta figura. Ara, jo crec que l'han preservat massa per sobre de tot i, evidentment, com deia l'Albert, massa contundentment. Mm-hmm. O sigui, crec que potser mereixia alguna... No ho sé si això amb el plan dels metges, si un metge sap que fent aquella operació sempre es moren els pacients, també l'inhabilitarien, ni fins a quin punt... No ho sé, és difícil de comparar, però per mi ha estat molt fort. I que consti, insisteixo, que el Garzón té tants clarobscurs que si em refereixo a les ombres, són molt fortes.
Un altre tema també és el fet que segurament es parla molt de politització de la justícia i de que es fan... com t'ho diria, il·legalitats per preservar la integritat de certes persones. El que em dona la sensació a mi és que moltes vegades s'actua d'una manera més diligent del que diu la llei en alguns casos, que sempre es passen per alt. El que passa és que amb aquesta mena de processos, com és el cas del Palmarena, que també el jutge del Palmarena ha tingut problemes també amb una... no sé què li han buscat les pessigolles, no me'n recordo, ha tingut problemes amb aquest tema, perquè amb aquesta mena de gent tenen advocats que busquen fins a l'últim racó de la llei, i el jutge va ser molt i molt pulcre, i crec que aquesta vegada Garzón va anar pel boc gros i se li va marxar les mans.
Nois, canviem de tema, que ens queda, hem estat 2 minuts parlant de Garzón, déu-n'hi-do, dona que parlar aquest home, realment un personatge molt singular. Normalment no parlem d'esport en aquesta secció, parlem al final una miqueta i fem la porra pel Barça, Pasqual, ja ho saps, però jo crec que aquesta setmana ho mereix per l'esport. El cas Contador i el que ha passat després amb els guinyols de Canal Plus França, vaja, un cas, després d'una sàtira, la que s'ha embolicat, és terrible.
Jo crec que ja ho vaig deixar clar, el repàs d'actualitat, sí, la meva posició en aquest tema. Jo considero que Contador és el que té, donat positiu. Armstrong segurament també es va dopar, però mai de la vida va ser prou hàbil com per no donar positiu, i per tant, si dones positiu amb les lleis que hi ha, et toquen 2 anys. Una altra cosa, i que no em tornin a treure el tema dels francesos, perquè jo ja ho vaig dir també, el tribunal, el TAS és suís, l'AMA és alemanya, els francesos precisament no és que siguin molt estimats en totes aquestes... El que sí que tenen els francesos i que se'ls ha de reconèixer, i és una cosa que en lloc de criticar-los pel fet de que no tinguin potser esportistes a tan alt nivell, és que són molt estrictes i sempre ho han sigut en els últims anys contra el dopatge. Mm-hmm. Sempre. No han tingut molts de miraments, ara ho veieu amb Longo.
Jo tinc clar que el Contador és un trampós. Vull dir, el Contador va fer trampes. Va fer trampes. Què passa? Que llavors, i ara com en surto d'això? Perquè hi hauria 2 maneres. Una dir, m'han pillat. I l'altra dir, fot patada ascendent, aviam què passa. I llavors hi va fotre la culpa a la carn. Llavors,
clar, és que l'excusa és espectacular.
Sí, sí. Que a més dius, però, bueno, perquè realment li van detectar una picomilionèsima, una no sé què, de clenbuterol. Però clar, el carnisser també es va defensar. I el carnisser es veu que deia, diu, els mals de caps que m'ha fotut aquest paio.
Ja diuen que la sentència és molt bona per la carn basca, eh? I navarresa. Ja ho diuen, ja.
És possible, perquè clar, el tio diu, no tinc cap d'allò. I evidentment, que un ambaixador vagi a protestar pel Cracòvia, el Cracòvia de França, o a mi em sembla realment ridícul. Vull dir, és que no hi ha, és que si no, no hi ha lloc per la paròdia.
Deixant de banda que a mi el gag de Rafa Nadal i la gasolina em sembla divertit.
Sí, sí, sí.
A mi
sí,
em va fer gràcia. Sí. Vull dir, no és que...
Jo, és que, de fet, els dos gags, el de la benzina i està el que surten signant autògraf amb jeringues. Entenc que el segon pugui ofendre a les federacions respectives o als personatges.
Però mai a l'Estat.
Exacte.
El segon, d'acord, que és una mica, com tu dius, però moltes vegades ha passat que et passes una miqueta de la ratlla fent humor, això passa.
Sí, clar.
Això és com allò del segrest del jueves i tot plegat. Et dona una sensació d'incompetència absoluta que és això, que porta aromes d'altres temps. Saps què vull dir? De la raça espanyola, d'una mica d'allò... Un patriotisme una mica ranci. No...
Jo crec que la raça espanyola és de tots els temps, vull dir, no penso que sigui d'allò, sí, efectivament.
Sí, sí, i més ara, com que moltes coses, diguem que en molts sentits l'estat espanyol trontolla en tantes coses, i a l'esport i a altres coses també, però del Barça no en parlen, això sí.
No, està clar.
No, i que quan el Barça se'l va acusar de dòping, aquí no passava res, i llavors acusen els esportistes espanyols de dòping i muntem la Mari Morena. I tot plegat és molt, ho trobo molt, molt trist, la situació en general,
Jo de tota manera comprenc que el contador, i no sé quants ciclistes més es deuen dopar, perquè jo les barbaritats d'etapes que s'han muntat i del esforç continu que això requereix, és evident que necessita un dipòsit més gran.
I igualment es persegueix moltíssim el ciclisme, però això està clar, si el ciclisme hi ha tant de...
És un cap de turc,
Exacte, és un cap de turc. Si això passa al ciclisme, passa més esports, i més al ciclisme, que és un esport que no és tan majoritari com d'altres.
És un cap de turc. El que deia el Valmont és que se dopava con chorizo, us en recordeu? Que
amfetamines, en aquella època. Estava molt de moda, les amfetamines. És que, a veure, dòping...
Tot depèn per on t'enganxin.
Jo pràcticament asseguraria que el dòping, o com a mínim unes coses que s'acosta molt al dòping, és una cosa molt generalitzada en l'esport, i és un tema... Però clar, és que el ciclisme sempre s'ha assenyalat com un cas molt concret, i de fet, més controlats que el ciclisme, segurament no hi ha cap esport, i continuen sorgint positius. Això és que la gent no és tan... O sigui, si realment, si et dopessis, donessis positiu automàticament, la gent no es doparia. És que seria absurd.
De què? Perquè depèn de les medicines o de les...
Seria absurd si sapiguessis que si et dopes donaràs positiu.
Sí, sí.
La gent no ho faria, és que té lògica. És com si, no ho sé, posem un exemple, robo un establiment davant de la policia, és lògic que t'agafaran, això ja ho saps, que no ho faràs, oi que no? Doncs la gent es dopa perquè hi ha maneres d'evitar aquesta sanció.
Recordeu que els futbolistes, no sé si es fa, però els feien fer uns pipis sorpresa.
Ah, sí.
Anaven després de no sé què i li analitzaven l'orina per veure si d'allò.
Els testos d'orina avui en dia no revelen res. No, no, és veritat, això és veritat. Si no és amb sang, costa molt descobrir...
Sí, com diu el Víctor Valdés, que venen els vampirs, eh?
Sí.
Ja ho diu sovint. Doncs, nois, hem estat un quart d'hora parlant d'aquests dos temes. Ens acaba el temps. Ens hem quedat avui molt, molt curts. Ens ha quedat el tema de Bankia, Pasqual. Sí. A veure si la setmana que la podem recuperar d'alguna manera. I el recuperem i en parlem una miqueta més. És que aquests dos temes, de fet, Garzoni i Contador donaven per parlar i encara podien estar molta més estona. Nois, moltíssimes gràcies, Pasqual. Gràcies, com sempre. Vinga. I Albert, tu no marxis, queda bé el Fabri, eh?
Molt bé.
Vinga, adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.